Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Sant Jordi torna a prendre carrers i places de les ciutats i pobles amb parades de llibres i roses. La diada manté esplendor en un dia laborable amb un temps que convida a passejar majoritàriament. Anem ara fins a Calonge per saber com es viu aquesta diada. Allà hi ha la nostra companya de Televisió Costa Brava, Alba Pairet. Bona tarda.
Bona tarda. Des de primera hora del matí, que Calonge s'ha omplert d'activitats culturals i signatures d'escriptors i escriptores. Sobretot, s'han vist alumnes de les escoles del municipi que han aprofitat per gaudir del dia de Sant Jordi. A partir de les 5, però, de la tarda, és on s'espera que els carrers del nucli s'omplin de gom a gom, que és quan hi ha previst la majoria d'activitats per a totes les edats. Aquí, però, hi ha poques parades de llibres, ja que com que hi ha 6 llibreries, els visitants poden analitzar-se als establiments. Els llibreters asseguren que venen d'una Setmana Santa molt potent i auguren també una molt bona diada on la majoria de públic, en aquesta ocasió, és local. Calonge, poble de llibres, celebra Sant Jordi tot el mes d'abril, així que encara queden dies per gaudir de la literatura.
Moltíssimes gràcies des de Calonge, ho deia la nostra companya. S'esperen vendre 7 milions de roses i fins a 70.000 títols diferents es van vendre l'any passat. Es recupera enguany el rànquing dels autors més venuts, que es dirà al vespre. Estarem atents. El secretari tècnic, Marià Marín, ha destacat avui en declaracions a la xarxa que el fet de Sant Jordi es venen molts títols i el rànquing, de fet, no és un tema tan destacat.
Des de que ho comptem, ja fa una pila d'anys, els 10 llibres més venuts, no els 3 més venuts, els 10 més venuts mai han superat el 5% del que es ven per Sant Jordi, en què es venen 70.000 títols diferents. I això és una notícia d'una potència cultural brutal. No som país d'un llibre, sinó de molts, i tothom té el seu llibre. Això reflecteix la capacitat del talent creatiu d'aquest país, la potència editorial per recollir-ho. Si facturem, l'any passat vam facturar 24 o 25 milions d'euros, és perquè hi ha 70.000 títols diferents.
Per cert, que el Casal Català i Espai Valencià de Brussel·les s'han aliat aquest Sant Jordi per recollir fons per destinar als llibreters afectats pel pas de la Dana al País Valencià. Un any més, el Casal Català del capital belga ha portat la diada a la llibreria Punto y Coma de la ciutat, que té a la venda literatura catalana i també castellana. I canviant de tema, llargues cues per visitar la capella ardent del papa Francesc a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. El taüt amb les restes del pontífex ha sortit de la residència de Santa Marta i ha estat traslladat en processó pels carrers. La vella del cos del papa durarà 3 dies, divendres a les 8 del vespre. El camarlenc Kevin Joseph Farrell presidirà un ritu de tancament del fèretre i dissabte, recordem-ho, serà el funeral.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 23 d'abril, diada de Sant Jordi. Felicitats a tots els Jordis i Georgines. Volem saber també quin és el temps que ens espera aquesta tarda, en què aprofitarem els que encara no hem pogut fer per gaudir d'aquesta celebració. Lluís Mi Pérez.
Moltes més clarianes en aquesta banda interior del país i, de fet, al llarg d'aquesta tarda el sol serà dominant a gran part de comarques catalanes. Només cap a Girona aniran creixent alguns núvols i especialment a prop de les muntanyes, de l'Albera, també de la comarca del Ripollès, de la Garrotxa. Allà el cel quedarà una mica més atapeït de nuvolades, amb alguna gotellada molt dispersa. Però a gran part del país, com dèiem, la situació serà molt plàcida i ja menys vent. vent de dalt que bufava a Tarragona ha anat a menys. La temperatura, a més, de fet, al llarg de les immediates hores l'ambient serà molt i molt suau. En vista al dijous, una situació també molt tranquil·la. No esperem que hi plogui. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui, dia de Sant Jordi, el Connectats ens sumem a la celebració i ho fem des del Prat. Els companys del Prat Ràdio, que a més estan de celebració perquè l'emissora fa anys, ens acostaran l'ambient d'aquesta festa tan nostrada. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista avui per analitzar precisament aquesta celebració, la Diada de Sant Jordi. A partir de les 5 coneixerem el cantautor castellarenc Miguel Ángel Bueno. Continuarem amb gastronomia per presentar-vos Reloco, l'omiteria argentina a Sant Cugat. I acabarem amb cultura per parlar amb l'escriptor badaloní Jordi Salat del seu últim llibre, El rellotge català a Badalona. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
A les 4 i 7 minutes ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. 15 artistes han presentat sol·licituds per ocupar una de les residències artístiques que s'ofereixen aquest any a la Masia de Can Anglada. Aquesta convocatòria, impulsada per l'Ajuntament de Terrassa, forma part de la nova línia de suport a la creació artística local i suposa una aposta clara per potenciar el talent i la producció cultural a la ciutat. Les 15 propostes s'afegeixen a les dues que ja van ser seleccionades a través de les beques Terrassa Crea, una de les quals ja ha començat a treballar. És el cas de l'artista David Corral, que ja està desenvolupant el seu projecte Ciutat Discoteca. Ara comença el treball de la comissió de valoració, que haurà d'analitzar totes les candidatures rebudes. Després hauran de determinar quins seran els 5 projectes seleccionats que podran accedir a un espai de residència a la Masia. Aquesta és la primera edició de les residències a Can Anglada i es divideixen en 3 modalitats diferenciades: creació en arts visuals, creació editorial i creació comunitària. Els projectes seleccionats podran disposar d'un espai de treball durant diversos mesos i rebran acompanyament professional. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Terrassa vol reforçar el suport al teixit cultural i creatiu local, a més d'activar un espai històric com és la Masia de Can Anglada, que es consolida com un nou projecte de producció artística a la ciutat.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La Diada de Sant Jordi ha omplert de roses i llibres tota la ciutat de Sabadell, també. Concretament, hi ha 143 punts de venda de llibres i 173 de roses, la majoria d'ells al centre. Al racó del campanar, per exemple, hi hauran els autors signant llibres des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. En canvi, pel que fa a les paradetes dels partits polítics i de les entitats, se situaran des de l'Església dels Padres fins a la Rambla. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, ha desplegat el ventall d'activitats que hi ha avui a Sabadell.
És una diada, més a més, que ens agafa una mica entre setmana, aquesta vegada. El que sí que és cert és que sempre, tot i així, ja, tot hi ha molt de moviment, que estan totes les instal·lacions també municipals vinculades a cultura, als museus, les biblioteques i a la carta de biblioteques. Tenim molta activitat vinculada, diguéssim, al dia de Sant Jordi, activitats de contacontes, hi ha tota la cultura popular que també se situa a la zona.
A falta de fer el recompte final, un dels llibres més venuts és el del sabadellenc Roc Casagran. Molt bona diada a tothom.
Gràcies, Júlia. Igualment, ara anem fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. La Diada de Sant Jordi culminarà aquesta tarda després de 3 dies amb Badalona engalanada i plena de llibres i roses. Les floristeries del municipi gaudeixen d'una Diada de Sant Jordi radiant, on la rosa cobra especial protagonisme. Des de Can Botea assenyalen que la societat badalonina busca una rosa més elaborada per sorprendre els seus éssers estimats. El perfil dels compradors, diuen, és divers. Tant homes com dones la regalen a familiars i amics, tant petits com grans. Ricard Boter és de la floristeria Boter.
La gent ve a buscar una rosa d'autor, una rosa acabada, elaborada, que sigui diferent, que llueixi i que sorprengui a la persona que rep la rosa, no?
Un altre element ja tradicional és l'anomenat pa de Sant Jordi, i el millor de Catalunya es ven aquesta Diada a Badalona. El Forn Bertran, guanyador del guardó, ha fet més d'un miler de quilos d'aquest pa de formatge, sobrassada i nous. Fins aquest migdia n'ha venut prop de 500. L'Aurora Crespo és el Forn Bertran.
Superbé, hem guanyat el millor pa de Sant Jordi a Catalunya, així que la veritat que tenim moltíssima gent ja. De normal hi ha moltíssim tràfic de persones, però avui sí que més que mai.
Les més d'una trentena d'entitats badalonines que participen celebren l'oportunitat de donar-se a conèixer a la ciutadania. Moltes aprofiten per recaptar fons pels seus projectes, explicar-los als passejants i animar-los a sumar-s'hi.
Gràcies, Anna. I ara seguim al litoral. Una mica més al sud, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. Roses i llibres han tornat a omplir la plaça de la Vila del Prat per celebrar la Diada de Sant Jordi, després de 3 anys fent-se al Parc del Fondo d'en Peixo. Un retorn que ha anat acompanyat també de grans canvis a la distribució de l'espai. Els partits polítics han desaparegut de la plaça per primer cop, deixant més espai per les entitats, llibreries i també floristeries. Escoltem l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bojordà.
Hi havia algunes entitats i algunes persones que al llarg dels anys ens anaven demanant tornar. Per tant, quan les condicions es donen, podem perfectament tornar, no exactament en les mateixes condicions, perquè hi ha alguns canvis també a la plaça de la Vila que espongen una miqueta més aquest espai limitat que tenim en aquesta plaça i que, per tant, entre la plaça de la Vila, el carrer Ferran Puig i el carrer Frederic Soler, a tocar de l'Avinguda Verge Montserrat, és on podrem trobar aquest any les paradetes de llibres i de roses i de les entitats que hi han volgut ser presents.
El retorn a la plaça de la Vila és una reclamació de comerciants i de veïnat del nucli antic des que es va traslladar la festivitat al Fondo d'en Peixo a causa de la pandèmia. Partits polítics com Esquerra Republicana i Junts pel Prat no eren partidaris d'aquest trasllat i també havien reclamat el retorn a la seva ubicació original.
Gràcies, Lluís. I ara de retorn al Vallès ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda i bona Diada de Sant Jordi. A Castellà, des de primera hora del matí fins a les 8 del vespre, estem gaudint de la Fira de Sant Jordi que organitza l'Ajuntament i Comerç Castellà. Hi haurà tot tipus d'expositors, des de llibreters i autors castellarencs fins a floristeries, entitats, escoles i fins i tot una mica de menjar, embotits, formatges i pastissos per agafar forces i artesania relacionada amb la Diada per regalar. Entre els autors que trobarem a la fira hi haurà Gisela Pou, Enriqueta Viladom, Joan Mundet i Albert Montoya per part de la Llibreria Vallès i Sergio García, Ana Luján, Mònica Gómez Quero i David Ladà per part de la Centraleta. Destaquen també altres propostes com el muntatge interactiu de Micro Shakespeare, una proposta vivencial fresca i teatral per esdevenir titellaires. I a més, com és habitual, la Copla Vila d'Olesa oferirà una ballada de sardanes que enguany tindrà lloc a les 6 de la tarda a la plaça del Mercat.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat, Marc Castro.
L'empresa d'habitatge públic de Sant Cugat del Vallès, Promusa i Sorea, han signat un acord amb l'objectiu de facilitar els tràmits, abaratir els costos que suposen la contractació del servei d'aigua. Amb aquest nou conveni, tots els inquilins que viuen en habitatges de protecció oficial a Sant Cugat del Vallès i en règim de lloguer s'estalviaran a partir d'ara els prop de 200 euros que suposa donar d'alta el servei. D'aquesta manera, a més, el contracte preveu facilitar els canvis freqüents de contractació del subministrament d'aquests habitatges, donada la constant rotació, així com regular els procediments d'alta, canvi de titularitat i baixa del subministrament. Escoltem l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès.
D'aquesta manera crec que també donem a entendre una vegada més doncs, que ens preocupem pel compromís amb les polítiques d'habitatge accessibles, en aquest cas, i amb la col·laboració crec que també és important posar-ho a manifest públic o privat. Jo crec que és un acord ben significatiu.
El conveni, que també inclou els passos a seguir en els supòsits d'impagament del servei, tindrà una vigència d'un any a comptar des de la seva signatura. Arribat al seu venciment, es podrà prorrogar tàcitament i automàticament per períodes anuals, a excepció que alguna de les parts comuniqui la seva voluntat de rescissió.
tarda, no et desconnectis. Connectat.
La celebració de Sant Jordi al Prat ha tornat a la plaça de la Vila i al seu entorn després de 3 anys fent-se al Fondo d'en Peixo. El trasllat al Fondo es va fer el 2022 amb motiu de la pandèmia, adduint que així hi hauria més separació entre les persones. Els comerciants i veïnat del nucli antic, així com partits polítics com Esquerra Republicana i Junts, no eren partidaris del trasllat i sempre han demanat que la diada se celebrés als espais on tradicionalment es feia. Una plaça de la Vila sense parades de partits polítics que aplega diverses activitats al llarg de tot el dia d'avui, com la ballada de sardanes i una programació especial del Prat Ràdio. Per conèixer tots els detalls i saber com s'està vivint la jornada al Prat, marxem fins allà. Rocío Santa Eufèmia, molt bona tarda.
Bona tarda, doncs precisament nosaltres hem sortit al carrer per gaudir d'aquesta diada i de l'ambient que es respira tot el Prat i que segur que esteu escoltant uns carrers plens de paradetes, de roses i llibres que són els protagonistes indiscutibles d'avui 23 d'abril. I entre les paradetes, autors i autores pratenques que signen avui els seus llibres en una festa que també és de promoció del talent local. De fet, el llibre en català viu un bon moment ara mateix. Des de la pandèmia, el nombre de lectors ha crescut i ara un de cada tres llibres que es venen està escrit en català. També ho ha fet la facturació del sector amb un 15%, unes xifres que van més enllà de les dues grans cites del sector, avui Sant Jordi i la Setmana del Llibre en català, que per algunes editorials poden suposar vendre un de cada cinc llibres. Per saber quins són els llibres més venuts avui i com s'està desenvolupant la jornada al Prat, ens trobem amb la Maria del Mar Baltà, del Servei de Secretaria Club del Llibre. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, i tu?
En aquesta jornada de Sant Jordi, amb molta feina, teniu aquí a la plaça de la Vila aquesta paradeta. Com valores, no?, precisament el fet d'haver tornat a aquest espai després d'aquests anys que arran de la pandèmia es va fer tot el Fondo d'en Peixo?
Bé, nosaltres sempre diem que el Fondo d'en Peixo ja estava molt còmode, ens agradava molt. Tornant a la plaça, doncs també està bé. L'important és que hi hagi la festa i es doni prioritat als llibreters i als floristes.
Com està anant la jornada? No sé si la gent s'ha avançat una miqueta i durant els dies anteriors ja ha vingut a comprar el seu llibre per Sant Jordi, o és avui quan teniu tota la feinassa?
No, de fet, clar, hem tingut Setmana Santa, ahir va ser el primer dia després de Setmana Santa, i sí, déu-n'hi-do la gent que va venir, perquè clar, si un dia feiner, doncs la gent aprofita. Els que ja ho tenen, probablement tornin a passar a recollir-ne algun altre, però per viure una mica el que és l'ambient, doncs el que faran serà tenir el llibre carregat i acabar de consolidar les novetats editorials, sobretot perquè tenim autors locals signant.
Avui, enguany, Sant Jordi cau en dimecres, un dia feiner. Això com us afecta a vosaltres? Noteu que ve més gent o menys pel fet de fer-se entre setmana?
La nostra experiència ens diu que funciona millor els dies feiners. Quan són caps de setmana, la gent tendeix a marxar a les segones residències o platges o muntanyes, llavors no hi ha gran moviment. Per tant, ens agrada que sigui un dia de cada dia.
Maria del Mar, ara ens explicaves, hi ha diferents autors locals al llarg de tot el dia signant els seus llibres. Fes-nos una miqueta, per tothom que ens estigui escoltant, no només del Prat, sinó també d'arreu, una presentació d'alguns d'aquests autors i dels seus llibres.
Doncs mira, per exemple, que et diria, Montserrat Baduell ha tret el seu segon llibre, Hilos del Destino. Després tenim Mi Amigo Monti, que parla de l'empatia dels gossos, en aquest cas parla d'un beagle. La Cunària, que parla del Prat. També el Beca Codina d'aquest any, del Joan Ignasi Salcedo. Qui li agradi la història, és molt recomanat. Un llibre que parla de teatre, Cafè Nacional. Tenim tota una tirada de llibres que val molt la pena. Ara mateix hi tenim com es diu, a la Núria Balló, que vam fer reedició del seu llibre i com que Pagesos i Pageses del Prat funcionava tan bé, doncs encara la gent vol saber d'aquesta pagesia que estem perdent.
De fet, sempre diem que Sant Jordi també és un dia de promoció del talent local, no? Perquè cada cop hi ha, no sé si més autors que s'animen, pretens a escriure els seus llibres, però sí que hi ha una oferta molt àmplia de llibres de gent del Prat.
Tenim oferta àmplia i de nivell. Aquí al Prat ens agrada molt la cultura i nosaltres des de rúbrica editorial la fomentem.
Més enllà dels autors locals, quins estan sent els llibres més venuts, o si més no, els gèneres que més està buscant la gent?
Mira, gràcies a les edicions, diguem, especials, com podeu veure, edicions que són totalment decorades, la gent jove ha tornat a agafar el llibre. I, doncs, cada cop hi ha més gent que busca llibres exclusius. O, per exemple, la Sílvia Soler, Corfort, què més? El de... Albert Espinosa ha tret a l'Univers Groc, aquest estil juvenil. Ah, també tindrem aquesta autora signada aquí, que és també literatura juvenil. I dels altres ja us parlaran la resta de llibreters, perquè els mediàtics es venen sols.
Doncs, Maria Armal, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que acabi d'anar molt bé aquesta jornada de Sant Jordi.
Gràcies a vosaltres.
I ara és moment de parlar de l'altra protagonista del dia, les tradicionals roses que s'estan venent des de primera hora del matí a diferents punts de la ciutat. A Catalunya s'espera que avui es tornin a superar els 7 milions de roses venudes en el que és l'esdeveniment més important del sector floral. Durant aquesta jornada es venen el 30% del total de les roses que es comercialitzen a Catalunya durant tot l'any. Nosaltres ens hem apropat fins Flors Muntaner per parlar amb la seva propietat, la Lali Muntaner. Bona tarda, què tal? Com va aquesta diada de Sant Jordi?
Pues molt bé, com cada any és el dia fort per les floristeries.
Avui esteu aquí tot el dia, però els dies previs com han anat? La gent ve un dia abans a buscar la rosa o tota la feina es concentra en el dia d'avui?
Els dies abans, aquest any, no l'hem tingut la venda prèvia perquè era Setmana Santa. Ahir van haver-hi molts encàrrecs i bastanta venda, però a nosaltres ens ha anat molt bé treballar a porta tancada, perquè hem pogut avançar doncs, molta feina.
Quina és la rosa més popular, la que més gent escull per un dia com avui?
La rosa vermella, de qualitat, de 80 centímetres. Nosaltres tenim la Red Naomi, que té 150 pètals i és la que més dura i s'obre rodona i bé.
D'on provenen aquestes roses? Tothom que s'estigui escoltant potser té aquesta curiositat, no? Aquestes roses de Sant Jordi que omplen de vermell avui als carrers, d'on venen?
La majoria de Colòmbia. Colòmbia, Ecuador, també molt. Però jo tinc la holandesa. Bueno, aquesta és holandesa. Jo miro, no és producte de proximitat, però busco el que més a la vora està. I, bueno, és la que a mi m'agrada perquè, a més, fa olor. I la colombiana, no.
Teniu previsió de quantes roses podeu arribar a vendre en un dia com avui?
Jo en venc unes 1.500. Més ja no puc, no abarco.
Clar, 1.500 adornades a mà, entre totes vosaltres que us veiem aquí, amb diferents...
Una, que no és allò una dotzena, que potser seria més el dia dels enamorats, que fas dotzenes. Avui és una, és molt entretingut. El problema és que tu veus una rosa i dius, ai, que mona, pim-pam, m'ha posat quatre coses. Al gener comences a pensar el disseny, comences a pensar quina fulla t'aguantarà, que quedi algo com de record, que, saps? Fas proves, prova-error, i al final, bueno, pues surt. Però el que més costa és fer una previsió, no de les roses, perquè tu les roses saps que tens tanta clientela, fas més o menys, però clar, jo potser venc un paquet de roses a la setmana. El dia Sant Jordi, 1.500. Si poso dues boletes d'escabiosa, haig de comptar que en necessito 3.000, més les que se'n puguin trencar. Vull dir, que tot això, no? I quan tu veus que has demanat 3.000 fulles d'ombrella, 3.000 d'això, 3.000 d'allò, és com que t'espanta molt, no? Que... perquè no, perquè és un dia a l'any. Si fossin més dies a l'any, nosaltres podríem tenir una previsió, podria tenir un local més gran, podria tenir gent treballant, cosa que és impossible, perquè és un dia a l'any. Llavors, d'aquí una setmana serà el Dia de la Mare, que també és un dia important per nosaltres, i en 15 dies com a màxim ho tenim tot concentrat. I després la resta de l'any, pues, pues, també es treballa, també es ven flor, però, bueno, el problema és aquest, no? Que no pots tenir una infraestructura.
Quins són els preus de les roses, aproximadament, a la més senzilla, tot i que veiem que totes tenen els seus adorns, però més o menys, en quins preus es mouen?
Jo estic de 10 a 15 euros. Vale? Que llavors, pues, jo que sé, una dotzena no val 10 euros cada rosa, sinó que llavors són 65 euros. Però és el preu que, puntuant molt i tal, és el que podem fer.
Lali, no traiem més temps perquè esteu aquí avui amb moltíssima feina, però t'agraïm com sempre que ens hagis atès i que ens hagis explicat en detall com està anant tota aquesta jornada. Que vagi molt bé. Feliç Sant Jordi.
Gràcies, igualment. Bona diada.
I Sant Jordi és també el dia en què se celebra l'aniversari del Prat Ràdio, que compleix 23 anys, però també el quart aniversari del Prat Digital. És per això que els mitjans públics del Prat han tingut un espai aquí a la plaça de la Vila, on han ofert una programació especial en directe amb el magazín matinal Planeta Prat, els serveis informatius, així com els programes Mate, Tango i Folklore i els Tòtils. Escoltem, si us sembla, el director gerent del Prat Ràdio, Imanol Crespo.
Sant Jordi és un dia molt especial perquè també celebrem l'aniversari, fem 23 anys, i és un dia molt important i molt alegre per nosaltres, i el que hem fet, sabeu que ens agrada sortir també de l'estudi en la mesura del possible, doncs estarem a la plaça de la Vila amb certa centralitat que també hem tingut aquests anys i que celebrem moltíssim perquè ens permet acompanyar a la ciutadania i els principals protagonistes d'aquesta jornada, aquest Sant Jordi, que és el millor que sap fer una ràdio i una ràdio pública com la nostra.
Tot plegat per celebrar una jornada on la lectura i l'autoria local han tingut un paper clar i que també ha comptat amb música en directe de la mà del cantautor pretenc Marc García Arnau i la tradicional ballada de sardanes. Nosaltres, Carme, ens quedem per aquí, perquè aquí al Prat encara queda diada, per endavant.
I tant, queda diada al Prat i queda diada i celebració al llarg dels diferents municipis que formen part d'aquest Connectats. La nostra felicitació especial, no només per Sant Jordi, sinó per aquest 23è aniversari als companys del Prat Ràdio. Quina bonica diada i quina celebració tan estupenda. El dia 23, 23 anys del Prat Ràdio. L'enhorabona.
Tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Falta mig minut de 4:45 de la tarda i ara sí que és moment per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la dedicarem exclusivament a la celebració de Sant Jordi per tocar diverses tecles al respecte d'aquesta festivitat. I ho farem acompanyats de l'Enric Garí, que és treballador de la construcció autònom. El tenim a Badalona. Enric, molt bona tarda. Enric, bona tarda. No, encara no. Doncs
sí,
saludem.
Sí, sí,
ah, sí,
sí,
veus? Sí, sí. Sí, és que sí, això sí. És llei de Murphy. Sí, ja el tenim.
Hi ha un petit problema, es veu...
Però ja et tenim. Però...
Sí.
Està resolt, està resolt. Molt bé, què tal? Com va el dia?
Bé, bé, bé. És un dia de festa laborable. Mira.
Estan bé, estan bé.
Hi ha dies de festa que no sé per què hi són...
Sí.
I, en canvi, avui és un dia de festa que es treballa, per exemple.
I els dies de festa, que no sé...
Sí, 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 perquè més surts i quan surts de treballar i bé, hi ha un ambient de festa, un ambient maco, un ambient acollidor. Bé, m'agrada, a mi m'agrada molt.
Molt bé.
No sé què fem el dia 12 d'octubre fent festa i el dia 6 de desembre fent festa, perquè són les bestieses, però bueno, avui... És un dia de festa que es toca treballar. Pues molt bé.
Un dia de festa que és una celebració que no té res a veure amb el que comentaves, Enric. Anem a Castellà. Allà hi tenim la Rocío Gómez, que és periodista i companya del Connectats. Rocío, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Com va per Castellà la celebració?
Un dia radiant, fantàstic, amb moltíssima afluència des de primera hora del matí a la Fira de Sant Jordi que tenim aquí instal·lada fins a les 8 del vespre a la plaça del Mirador, amb moltíssimes entitats, amb escoles, amb llibreries, amb flors, amb dolços, en fi, el millor dia de l'any, amb diferència, sempre és per mi Sant Jordi. Per tant, contentíssima.
Molt bé. Doncs ara ho compartirem. I em permetreu que li donem la benvinguda a la tertúlia d'avui amb tots els honors a un dels Jordis que tenim com a tertulià al Connectats, el Jordi Gili, que és president d'Amics de la Sardana del Prat. Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, una miqueta nerviós perquè m'han fotut el mòbil
yeah.
I estic així una miqueta despistat, però bueno, bé.
Vaja, quina...
Tot s'ho arreglarà.
Esperem que sí. Si algú... Mira, farem com es feia antigament a la ràdio, un missatge de socors, no? Si l'escolten, escolteu, que no fareu res amb el mòbil del Jordi i li heu fet una mala passada.
Que més és vell i tronat, o sigui que no...
O sigui que no en trauran res de bo, no?
No, que va, que va, que va.
Vaja, doncs a banda d'això, m'imagino que és un dia de celebració especial per tu també, no?
Sí, home, en particular un dia... fa molta il·lusió, perquè tens l'avantatge de que tothom que et coneix per Jordi sap que avui és el dia del teu sant.
Clar.
I les felicitacions són molt abundants i carinyoses. Sí, sí.
I tant. Doncs, escolteu una cosa, abans ho apuntava l'Enric, avui és un dia laborable, però és un dia de celebració. I el que també fa pensar una miqueta és, si és un dia laborable, quanta gent treballa? Perquè a primera hora del matí, segurament que a molts dels nostres municipis ja hi havia gent voltant per les places, pels centres neuràlgics de la celebració d'aquesta diada de Sant Jordi. Què fa la gent que, en teoria, és laborable i ningú sembla que faci festa?
Bueno, aviam.
Vinga, Jordi, va.
Hi ha gent per tot. Això d'entrada. Després, hi ha, per exemple, molta gent jove que encara està estudiant i tal, i aquest dia, per molts, o és així, o s'ho agafen així una miqueta com mig festiu. Hi ha gent que treballa al dematí, gent que treballa a la tarda... Jo crec que és la gran virtut de Sant Jordi que, sent un dia laborable, hi hagi aquesta munió de gent a tota la ciutat, a tots els pobles de Catalunya, celebrant Sant Jordi, comprant llibres, roses, passejant... Aquesta és la gran virtut. Si volem matar Sant Jordi, fem-lo festiu.
Ah, ostres! No, deixem que matin el drac, que és el que toca.
Exacte, sí, jo també.
No fem malbé la festa. Enric...
Hi ha gent per tot. Hi ha gent que treballa al matí, hi ha gent que treballa a la tarda, hi ha gent que treballa a la nit, hi ha jubilats, hi ha estudiants, hi ha... Bé, no és no treballar durant tot el dia. És a l'estona que tens de no treballar, fer festa.
T'escapes, o sigui, t'escapes una miqueta.
Sí, no, ja no és el fet de no treballar, sinó el fet de fer festa, que és diferent. M'enteneu? O sigui, jo el que hi he dit és... Avui és un dia de festa, sí, laborable. Uh-huh. No un dia laborable de festa, m'entens?
Sí, sí. O sigui,
per mi és més important el dia de festa i ens fan treballar. Doncs treballem, treballem, ja està bé. Però sempre tindrem alguns moments per dir, gaudim de la festa.
I tant. Rocío, tu com a periodista, que a més estàs en el món de la ràdio, per un periodista, aquesta celebració és preferible que sigui un festiu o un laborable?
Home, és un dels dies macos. És com les eleccions, no? Que d'alguna manera estàs al carrer prenent una mica el pols de l'actualitat, i és veritat que la nostra feina també ens permet una mica, com deia, em sembla que deia el Jordi, d'escapar-nos i anar al carrer i fer una mica de festa, no? És un dia que es gaudeix molt perquè pots una mica tafanejar quins llibres estan comprant, també vius aquestes emocions de les parelletes més joves que es donen la mà, que si estan rebent una rosa o un llibre, però jo crec també com l'Enric que és un dia que convida a festejar, no? Com quan comences a sortir amb algú que trobes un forat, ja pots plegar a les 10 de la nit, que sempre tens una estoneta per compartir, i crec que a la Diada de Sant Jordi tots fem l'esforç de buscar aquest raconet per fer la passejada, comprar la rosa i viure Sant Jordi. Ara, jo no diria que no a que fos festiu, perquè algun any que he pogut fer festa el dia de Sant Jordi, és veritat que gaudeixes al 100%. És com quan fas vacances, no? Que el dia se't queda curt, tot i que té 24 hores, sembla que en tingui més perquè l'aprofites al 100%. Per tant, comparteixo l'opinió que tenen els companys, però jo no diria que no a que fos un altre festiu.
Clar, el que passa és que si fos un festiu i és allò que toca, que va tocant el cap de setmana i la gent el que fa és aprofitar per marxar, la celebració quedaria una mica diluïda, no? Que és el que acostuma a passar. De seguida que veiem un parell de dies o tres de festa, agafem la bossa i sortim corrents.
Home, perquè es necessita,
imagineu-se
Carme.
Imagineu-vos aquest any. No. Imagineu-vos aquest any. Aquest any, dilluns de Pasqua era festa,
sí.
Dimarts, dia laborable, i avui, Sant Jordi, dimecres. Què fem? Fem festa? Ja tenim un altre pont més llarg. O sigui, ens
no, la setmana que ve és
dimecres.
El pont.
Sí, no? No, hi ha un altre, hi ha un altre de maig.
Aquest dia hi arribarem. Però imagina't, sí, sí, que avui hagués sigut festa laborable. Aleshores, doncs mira, ja s'allarga de dilluns de Pasqua a dimecres, comencem a treballar dijous.
Sí, sí.
Una meravella.
Sant Jordi en l'aire.
I escolteu una cosa, diuen que Sant Jordi fa país, però jo us pregunto, fa país però fa ciutat, fa poble? És a dir, serveix perquè nosaltres en els nostres municipis celebrem plegats i posem de relleu tota aquesta xarxa cultural d'entitats al voltant d'aquesta celebració que tenim? Perquè si feu una mica de memòria, és molt probable que coincidiu amb el que ara us diré. Hi havia molta gent de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona que la celebració, el Sant Jordi, el feia a la capital, i la gent se'n anava del poble a Barcelona a celebrar Sant Jordi. No sé per què, però ara la cosa sembla que ha canviat una mica, o no és així. Com ho veieu vosaltres?
Home, és que ara per Barcelona, directament, si no vas a primeríssima hora, no es pot caminar. És molt, molt i molt difícil que, si hi ha algun autor que a tu t'interessa, puguis arribar a que et signi el llibre, perquè es fan unes cues terribles. Jo crec que ara, d'alguna manera, també és com tota la ciutat de Barcelona, que no és una ciutat per la gent de Barcelona, sinó pels turistes. I crec que la celebració de Sant Jordi d'alguna manera també s'ha transformat en això, en una mica de parc temàtic. Jo crec, o tinc la sensació, almenys treballant als mitjans locals, que la gent té ganes de fer poble i surten les entitats i surts a trobar-te amb el llibreter que cada setmana o cada X temps et ven un llibre, doncs procures apostar pel comerç de proximitat i vas i el saludes, com et va el dia, petes la xerrada, et trobes amb els veïns. Jo crec, o tinc la sensació, que en els últims anys, com que ha estat ja tant nivell d'aglomeració a Barcelona, que hi ha molta gent que es queda als seus pobles. Sí que és veritat que de tant en tant també va bé pujar i veure una mica l'ambient, però crec que es gaudeix molt més doncs això, amb un Sant Jordi de proximitat.
Mm. Com ho veieu, Jordi?
Jo crec que hi ha gent per tot. És evident que jo, per exemple, quan treballava així, entre cometes, el dia de Sant Jordi, doncs, home, vulgues que no, voltaves una mica per Barcelona, ja procuraves no haver de marxar a fora, voltaves per Barcelona i, acabat a la tarda, jo m'estava al Prat i allà, pues, parlaves amb gent que potser des del Sant Jordi de l'any anterior no l'havies vist, veus quantitat de gent, amics, coneguts, saludats, etc, i que és un acte de ciutat molt important. Cosa que, insisteixo en el que he dit abans, si fos un dia festiu, molt probablement la immensa majoria d'aquesta gent no la veuria.
Mm. I a Badalona, com ho trobes tu, Enric?
De 10 anys ençà, a Badalona, Badalona no es feia res. El dia de Sant Jordi no es feia absolutament res. En canvi, ara han començat a fer una fira, la Fira del Llibre, la Fira de la Rosa, la Fira de Sant Jordi, i aleshores doncs, hi ha molt d'ambient a Badalona. O sigui, a Badalona, 10 anys enrere, era agafar el tren o el metro i anar-te'n a Barcelona. Ara, en aquest moment, no. A Badalona hi ha molt bona oferta de les entitats culturals, de les entitats de lleure, llibreries, jardineries, floristeries, molt d'oferta amb aquesta fira que fan. Hi ha molta gent passejant i comprant. També us haig de dir que a Badalona hi ha la tradició de que el dia abans de Sant Jordi els autors badalonins signen els llibres a Badalona. M'enteneu? O sigui que si tens algun autor badaloní, doncs no cal que vagis a Barcelona que te'l signi, perquè hauràs de fer molta més cua, i en canvi aquí a Badalona les cues són més reduïdes. Fins a cert punt, també us ho vaig a dir, perquè segons quin autor, com per exemple la Sílvia Soler, té unes cues impressionants.
Home,
i un altre que tenia molta cua era la Laura Fa. Aquesta és mediàtica, aquesta surt per la tele, i aleshores aquesta tenia una cua impressionant. Però, esclar, però res comparat a el que poden tenir avui a Barcelona, perquè és que a Barcelona vas, tens una cua de 3/4 d'hora i ells arriben un quart d'hora tard i amb una miqueta de sort ja no et signen, ja se'n van. També us haig de dir una altra cosa, que abans d'anar a signar un llibre, era agafar el llibre, anaves a l'autor, li deies el nom, te'l signava, què tal, com estàs, i adeu-siau. Ara no, ara agafes el llibre, li dius el nom, et signa l'autor, es fa la fotografia, s'aixeca, mantens tot això, allarga el procés. O sigui, un procés de 20 segons s'ha convertit en un procés de quasi bé un minut i mig, i això allarga el procés bastant.
Vaja, que hem convertit el Sant Jordi, aquesta celebració catalana, cadascú en la seva pròpia celebració, és a dir, un Sant Jordi quilòmetre zero, cadascú fa la seva, tot i que tenim doncs, la celebració mare en comú. I és un moment, com ara apuntava l'Enric, per promocionar els autors locals. Tu deies, és el dia abans de Sant Jordi, aquí a Badalona, aquí ja fa alguns dies més que es fa la taula d'escriptors, i hi havia una setantena d'escriptors i escriptores aquí a Sant Cugat, i jo m'imagino que aquesta promoció cada vegada va a més en els municipis, oi que sí, Rocío?
Sí, aquí a Castellà, enguany tenim dues llibreries, que són la Centraleta i la Llibreria Vallès, que són una mica les que s'han encarregat de gestionar i de coordinar aquesta signatura dels autors locals, i durant tot el matí, durant tota la tarda, doncs estan tenint, per exemple, Albert Montoya, Joan Mundet, Mònica Gómez, que estan signant llibres aquesta tarda. Crec que és Gisela Pou, a més, hi ha les taules organitzades per l'Ajuntament o per Comerç Castellà, on també trobarem autors locals, i a més nosaltres a Ràdio Castellà també hem fet un programa en directe i hem intentat doncs ensenyar tants autors locals com hem pogut per també promocionar doncs totes aquestes novetats literàries que s'han fet aquí a Castellà del Vallès, i tinc la sensació que també a través de xarxes socials, amb la biblioteca, cada vegada més es fa més xarxa, i això també contribueix a aquesta difusió. I si és veritat que podem compaginar una mica aquests bestsellers que deia el company amb autors d'aquí, doncs mira, això també que ens emportem.
No, el Prat exactament igual. Des de fa ja algunes setmanes, diferents entitats o una llibreria doncs han promocionat presentacions de llibres d'autors locals, i potser no han fet això, que em sembla una bona idea, això de Badalona, doncs de fer aquesta signatura, més diguem-ne, conjunta. Em sembla fantàstic, però aquí, doncs, s'ha fet més o menys a partir, doncs, de Tinta Blava, o de l'entitat Amics del Prat, o de la pròpia biblioteca municipal. S'han fet presentacions de llibres que surten a la llum amb motiu d'aquest... o coincidint amb aquest Sant Jordi, no?
Estem parlant d'una... Digues, Enric.
Perdó. He d'entonar un mea culpa. He parlat de dues escriptores mediàtiques a Badalona, que jo ara recordi deuen haver sigut uns 20-25 autors que han estat signant llibres. Entre elles, aquestes dues. Però vull dir, hi havia 20 i pico que també han signat llibres i no són tan mediàtics. Perdoneu l'error.
Jo ara us volia preguntar, perquè, clar, estem parlant d'una celebració que té com a protagonistes... la rosa, però el llibre, principalment. Penseu que som un país lector? Perquè jo encara tinc la sensació que un dia com avui hi ha molta compra de llibres, però molts llibres que després es quedaran al prestatge. Què n'opineu?
Sí, totalment. Hi ha molts llibres que te'ls compres per decorar per la tauleta de nit. Això és com les ampolles de vi, que moltes es compren per l'etiqueta perquè fan maco, i això passa molt. Però és veritat que s'ha de fomentar i estimular que existeixin aquests petits nous lectors, però també és un dia molt important per a la indústria, no? per als llibreters. Avui, de fet, un dels nostres llibreters dels que hem entrevistat aquí a Castellà, des de la Centraleta, ens deia que només en un dia fan entre el 15 i el 20% de la facturació de l'any. És veritat això que dius, però per ells, llegeixis o no, és una bona notícia que es continuï celebrant la Diada de Sant Jordi. Ara bé, sí que és veritat que és una assignatura pendent socialment que doncs, es continuï impulsant un pla lector com el que es va aprovar per esperonar aquestes noves generacions, tant d'infants com d'adolescents, perquè aixequin el cap de la pantalla i s'endinsin en els llibres.
Una missió complicada, eh? No dic impossible, però sí complicada. Compartiu aquesta opinió, Jordi?
Absolutament. Absolutament. Es compren molts llibres, alguns es llegeixen, i molts es miren així per sobre i van a parar a la santeria, procurant que facin conjunt amb la resta dels llibres que hi ha i que quedi ben bufó.
Jo quedo parat, de veritat. Jo diria que més que fomentar la lectura, s'hauria de fomentar els clubs de lectura.
N'hi ha aleshores... molts, eh? N'hi ha moltíssims.
Sí, sí. I aleshores aquests, com si diguéssim, t'obliguen a llegir aquell llibre que tu potser no t'acaba d'agradar gaire o no hi acabes d'entrar, i aleshores un cop per setmana et trobes, el comentes i dius, pues jo tot això que expliquen no ho he vist. I és que tu no ho has llegit bé, ho has passat per sobre, m'entens? i aleshores te'l tornes a llegir i dius, pues tenien raó aquesta gent, m'entens? I en canvi hi ha llibres que no hi entres ni per davant ni pel darrere, dius, això no s'aguanta. Però, per exemple, a mi els llibres de ciència-ficció no em diuen res, absolutament res. I quan em diuen, sí, aquest llibre està molt bé, és de ciència-ficció, ni el compro, passo. M'entens? No m'interessa, no hi entro, perquè quan llegeixo penso, tot això és mentida, tot això no pot passar. O sigui, no hi entro. En canvi, hi ha llibres que hi entro amb la història, amb la trama que tenen, i m'arriben a enganxar, i aleshores, dom, fins que l'acabo.
Just a la tertúlia d'ahir parlàvem de com fer que per als infants, per als joves i també per als adults, el fet de llegir sigui un plaer i no una obligació. I les tertulianes totes van coincidir en el fet que l'exemple l'hauríem de trobar a casa. És a dir, que veiem uns pares que agafen llibres, que llegeixen, que es comparteix lectura entre pares i fills i que... Bueno, que segurament aquí comença el principal error de tot plegat, no? Que s'està perdent una mica aquesta cultura del compartir la lectura, d'explicar contes als fills, als nets. Estaríeu d'acord en aquesta afirmació que feien?
Sí, totalment d'acord. En una casa on els pares i les mares llegeixen, els nens també, ni que sigui per imitació. I això que dius dels contes, totalment. Jo recordo amb moltíssim efecte tant les meves germanes com els meus pares, cada vespre, fins que vaig tenir una edat prudencial, si no llegint, inventant contes, no? Mm. I obrir aquesta porta a la imaginació. A mi sí que m'agrada la ciència-ficció, eh? Llavors, obrir aquesta porta per imaginar i per crear mons diferents i situar-te tu de cop i volta en una escola on hi ha dracs i hi ha mags, a mi sí que em va agradar. I també haig de dir que vaig tenir moltíssima sort tant a l'escola com a l'institut perquè vaig tenir grans professors i professores que em van fer estimar els llibres. I això també és molt important, eh? Més enllà de les lectures recomanades, que també, a banda de... Evidentment, hi ha clàssics o hi ha llibres que s'han de llegir, no? Però si també es poden adaptar una mica al currículum, als gustos dels infants, no? Aquesta primera píndola lectora que sigui més agradable o més amable, jo crec que també ajuda.
Mm. Jordi?
Sí. Jo, per exemple, vaig tenir la immensa sort de tenir una mare que era una lectora empedreïda que, quan agafava un llibre, podia arribar a les 4 o les 5 de la matinada i acabava de llegir el llibre i llavors anava a dormir. Era una devoradora de llibres. A casa no hi havia massa recursos, però hi havia la fàbrica de la Seda de Barcelona, tenia una gran biblioteca que deixava llibres als treballadors o la gent, els empleats de la fàbrica, i aleshores doncs cada setmana havies d'anar allà, canviar llibres, tornar aquests llibres, agafar-ne uns altres, i era una veritable devoradora de llibres. I els fills no hem sortit tant lectors, sincerament. Va com va, això.
Ja. I a tu t'ha passat el mateix, Enric, o...?
No. O sigui, jo us puc explicar el cas del meu fill. El meu fill, quan estava fent l'educació general, era un nano que no li agradava gaire llegir. I amb la senyoreta parlava més que no llegeix. O sigui, llegeix, però per força, no per gust. Mm. I aleshores, un bon dia, li van deixar un llibre d'una col·lecció que deia Els petits monstres. Va començar a llegir i el va devorar. Vam comprar un segon, lo mateix. El tercer, lo mateix. I tenien 9 llibres, aquesta col·lecció. Quan va arribar el quart, la senyoreta diu, no cal que us preocupeu, aquest tio ja està enganxat a la lectura. I no ha fallat. Després s'empullava, es tragava aquells llibres tan gruixuts d'en Harry Potter, però allò com aigua, pam, 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 pam. Jo quan veia aquell llibre tan gruixut ja suava. Perquè, esclar, a mi allò de la ciència-ficció, allò dels monstres aquests i la màgia i tot això, pensava... I el nano, bum, bum, vinga, 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 vinga. I degut a... vam enganxar aquest fil. Per què el vam enganxar? No el teníem cap... provàvem diversos llibres, diverses temàtiques, i no enganxava. I en canvi aquest el va enganxar i, escolta, es va posar a llegir, i ara segueix sent un lector de pràcticament llibres no gaire gruixuts, una setmana, adeu-siau.
Sí, sí. Aquesta és una de les claus, també. A part del que comentàvem abans, de veure que la família, és a dir, el pare, la mare, segurament els germans també són lectors, això ajuda. El fet que trobin també un tema d'interès, alguna cosa que els enganxi, és també suficient i important perquè s'acabin fent lectors. M'imagino que ja heu fet la feina, no sé si ja heu comprat el llibre, heu comprat rosa, ja teniu la feina feta,
sí,
o no?
Sí. Jo he comprat les roses per mares i mare i germanes, i també el llibre per la parella i un per mi també.
Clar que sí.
Però m'agradaria recomanar-ne un.
Vinga.
Que fa temps que va sortir, que és Tots els poemes, del Joan Margarit, que malauradament va morir el 2021, i aquell Sant Jordi, diguéssim, bueno, el següent es va publicar aquest recull de llibres, que són tots els poemes des del 1975 fins al 2021. És un llibre supermaco, d'editorial La Butxaca, i és el llibre que he regalat més vegades a tota la meva vida.
Això vol dir que t'encanta. O sigui que...
m'agrada moltíssim.
Ja. Sí. No ens queda més temps, i l'únic que faré serà felicitar el Jordi Gili, no només pel seu sant avui, sinó perquè, a més, li han donat el Premi Ciutat del Prat 2025, que és el reconeixement més important de la ciutat. Jordi, estàs d'enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
T'espero un altre dia, igual que espero a l'Enric i a la Rocío, també. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies i bon Sant Jordi.
Gràcies.
Bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta, i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp. al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.